Les famílies ballenques ja poden preinscriure els seus infants als ensenyaments primaris i als ensenyaments secundaris, ja que ja han obert les preinscripcions als centres escolars de Valls. Des d'aquest divendres 13 i fins al 24, els alumnes poden començar a escollir quin és el centre educatiu que prefereixen. Per parlar justament d'això, ens acompanya Martí Barberà, regidor d'ensenyament de l'Ajuntament de Valls. Benvingut.
Hola.
Quina previsió d'alumnat tenim per aquest nou curs del 2018-2019?
Bé, la gran entrada d'alumnat al sistema educatiu obligatori, que són, com has comentat tu, el que avui ha començat les prescripcions, és a P3, i per tant a P3 tenim a vora uns 250 alumnes sensats, persones o nois sensats, que entenem que s'han de preinscriure, fer tot el procés i al final matricular-se. No? Tot i amb això, hi ha vegades, a partir del cens, l'any passat, per exemple, tens un cens controlat, però al final es van matricular 9 o 10 nanos més dels que teníem previstos, perquè durant aquest temps també pot haver algun moviment.
Aquest gruix d'alumnes del que parlàvem és similar, més alt, més baix que el de fa 10 anys, per exemple?
No, l'any passat sí que va ser un any crític, perquè en teníem 230 i escacs i vam mantenir les 11 línies, vam poder mantenir les 11 línies de P3 d'oferta, diguem-ho així, i per tant la demanda podia ser una mica crítica, però tenim uns projectes educatius tan bons a tots els nivells, en tots els centres de la ciutat, que les famílies es van distribuir d'una manera que tots van complir les ràtios necessàries per poder mantenir les línies i mantenir les dotacions de professorat i mantenir-se. Per tant, no tenim una oferta que es decanti cap aquí o cap allà, sinó que es redistribueix molt bé en la ciutat i en els projectes que ofereixen els docents i els equips directius.
I entenc que enguany és...
Enguany, com que n'hi ha més, en principi entenem que encara es continuarà distribuint bé i que no hi ha d'haver cap problema amb que les 11 línies continuïn endavant a l'hora de la matrícula.
Això pel que fa a primària, però també cal que es prematriculin els alumnes d'ESO que comencen la secundària.
Sí, el que passa és que aquests tenen unes característiques diferents, no? Perquè els centres de Valls, els públics i el Lledó tenen escrits uns centres de secundària, que són tots, és a dir, poden el que vulguin, i en tot cas els de concertats, Claret i Cor de Maria, doncs continuen dins el seu centre, qui vol continuar cap a l'ESO, no? I per tant aquí és més aviat un neguit en les famílies de quina és la millor opció que poden triar, i en aquest cas la ciutat de Valls també estem de sort amb els instituts i els centres de secundària concertats que fan, perquè la qualitat és alta en tots ells i per tant moltes vegades jo crec que més que la qualitat és, doncs, si vull fer un batxillerat més tècnic, si vull fer un batxillerat artístic, per exemple, has d'anar al Narcís Oller, si vols fer una ESO cap a uns graus superiors de tecnologia has d'anar al Jaume Huguet, si vols provar de dominar el francès i tenir la doble titulació en el batxillerat francès i català tens el batxibac al Serra de Miramar, i per tant tenim la sort de que si sumes totes les ofertes que fan entre ells, tenim tots els batxillerats, totes les oportunitats, sense moure'ns de Valls, i per tant donem un servei a Valls i a la comarca. Per tant, hem d'estar molt satisfets de l'empenta que tenen els nostres instituts i els nostres centres de secundària perquè aconseguim tenir una oferta molt rica sense haver de sortir de Valls i de la comarca.
En aquest sentit, el Serra de Miramar és l'institut més jove de la ciutat, va començar no fa tants anys. No. En quina valoració en fem de com s'ha fet gran aquest institut?
Bé, és que jo diria que l'Institut Serra de Miramar, igual com els dos històrics, no? El Jaume Huguet i el Narcís Oller, està agafant la dinàmica dels altres, que és una dinàmica d'innovació, d'estar al dia, d'atenció a la família, de tot i ser centres grans, perquè una de les característiques que tenim a la ciutat és que de les 11 línies que hi ha de primària, d'educació infantil i primària, de les 11 n'hi ha 7 que són d'una línia. Això vol dir un tracte personalitzat, proper, familiar, coneixes els alumnes, els professors, les famílies, les situacions personals de cada un, i això ajuda també molt. I els que són grans, que són el Claret i el Cordomania, són de dues, que també és una mida molt. I quan ja anem a 4 línies o 3 línies, que són els instituts, resulta que tenim uns equips docents al davant i uns claustres que, tenint uns alumnes més autònoms perquè són més grans, continuen estant a sobre d'ells, buscant activitats, introduir-los dins de la ciutat, incorporar-nos en el món cultural, educatiu, tecnològic, etc. I per tant, jo crec que no perquè l'Ajuntament hagi fet res, sinó perquè la casuística, el model, la distribució, etc., etc., de la ciutat de Valls ens permet gaudir d'una qualitat, jo diria, excel·lent en l'oferta educativa.
Però no només parlem de Valls en centres de secundària, perquè Valls també és centre de referència en totes les poblacions del voltant, des de Cabra del Camp i la Rodona.
Bueno, fem de capitalitat, menys m'assembla que és Alcover amb la Riba, fem de capitalitat de comarca, que també ens agrada molt a Valls poder fer aquest referent, no? I més quan des de Valls, amb els diferents ajuntaments, per exemple, en tot el tema d'ocupabilitat, de formació professional, etc etc, estem al projecte Camp de Valls, bueno, que crec que és una iniciativa interessant, que en tot cas podem parlar un altre dia de postobligatoris i d'ofertes d'aquest tipus.
Parlàvem del tracte personalitzat que s'ha de poder oferir als alumnes. Parlem de ràtios, doncs. En aquest moment, quants alumnes li toca a cada professor als centres de primària?
Bé, aquí hi ha, si vols, t'explico una mica la barreja de conceptes, no? Perquè, bé, jo he estat docent a Valls, estic en excedència, i quan jo als anys 87-88 vaig començar, jo era un professor per 42 alumnes tota la setmana, no? I podies canviar l'especialitat o 7-8-è, però no tenies hores lliures, treballes, tal. Clar, quan parlem de ràtios d'aula, de grup, no? Estem en el que seria ara l'infantil, que és quan hi ha hagut una davallada, no? Estem a 21 de mitja, 21 alumnes per grup. Què passa? Que els centres docents del Departament d'Ensenyament, els públics o els concertats d'una altra mesura, però tots els que estan dins del Servei Educatiu de Catalunya, tenen més dotació de professors que no pas un professor per aula. I llavors, el que s'ha de comptar en aquests moments, i que moltes vegades doncs, no és el referent que té les famílies, perquè les famílies encara recorden quan un professor per aula, és que nosaltres estem a un 12,9 o un 13 alumnes per un professor. Val? Què vol dir això? Bueno, això moltes famílies saben què vol dir, i més a Valls, no? En el sentit que hi ha moments en què les aules es divideixen, es treballa en grups petits, es treballa en projectes, s'ajunten tres o quatre aules, es barregen totes les línies per fer una activitat de lectura i els grans ajuden els petits i els docents controlen. Per tant, aquesta dotació de docents que surt aquesta ràtio d'un docent per 13 alumnes, d'acord, és la que et dona la qualitat educativa. L'altra ràtio és més estructural, de classe, d'estructura d'escola, que és quants alumnes hi ha en una aula, d'acord? Però a l'hora d'arribar moltes vegades a les projectes bàsics de conceptes, de competències bàsiques d'assolir, doncs el número que importa és quants docents tens en aquell centre escolar, quants alumnes hi ha i la divisió entre un concepte i l'altre.
Però a nivell municipal es pot lluitar per reduir aquestes ràtios o és una cosa que et ve donada de generalitat, jo et contracto tants professors?
A nivell municipal, una de les nostres responsabilitats i que vam assumir fa temps amb un estudi de la Bofill que ens va fer de la nostra ciutat i que el síndic de Greuges en els seus informes de distribució equilibrada de l'alumnat o com diu ell de segregació escolar, sortim com a referents, que és en la distribució equilibrada de l'alumnat. I aquí, en el seu moment, amb el consens dels centres de titularitat de la Generalitat i amb el consens dels centres concertats i l'Ajuntament, es va arribar a un acord de preveure quants alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu es tenen a la ciutat, estem parlant d'infantil i primària, es tenen a la ciutat, i quants n'ha de tenir cada un perquè no s'acumulin en un centre, provocant que aquest centre sigui de màxima complexitat, com va passar fa anys, no? I en aquest sentit estem ja, jo crec, millorant, passa que no es fa d'un any per l'altre, perquè cada vegada que entra gent has de fer la distribució i això has d'anar anant creixent, i els grups de dalt van anant passant a secundària, van sortint del sistema, i els que entren són els que van donant el equilibrat, i per tant estem en un bon camí en aquest sentit. Aquí sí que municipalment vam poder fer. Altres coses que podem fer municipalment és quan fem la taula mixta amb el Departament d'Ensenyament, es mira quants alumnes hi ha d'ascens, es mira quina és l'oferta que tenim i es mira d'encaixar. Bé, doncs amb això sempre podem debatre aquest grup de més que podíem dir que si fessis els números exactes tenim a la ciutat, i de moment l'estem mantenint, aquest 11è grup, 6 a la pública i 5 a la concertada, que ens dona aquesta ràtio de 21 i ens dona una qualitat com no pot ser altra més alta, no? Anar a ràtios més baixes i més baixes i més baixes, tenint la ràtio professors-alumne ja molt competitiva, tampoc té cap finalitat.
Parlant d'aquests alumnes amb necessitats educatives específiques o especials, no conec quin és el terme políticament correcte.
Específiques de suport educatiu.
Això vol dir que aquesta distribució que s'ha fet implica que l'educació pública i la concertada o privada reben el mateix nombre d'alumnes?
En aquest moment no és que res. És a dir, una cosa és igualtat en la distribució i l'altra és distribució equilibrada. Distribució equilibrada vol dir que si un centre té un germà o té sis germans, per exemple, no? Que tenen edats, que cursen estudis superiors i han d'entrar en aquell centre perquè són germans, doncs el millor que el centre té sis nanos amb necessitats educatives específiques de suport educatiu, que vol dir que molts d'ells, alguns d'ells són socioeconòmics, nouvinguts, etc. No? Però el que s'està fent és que no s'acumulin exageradament per altres motius. Una cosa és que siguin germans i l'altra és que si no són germans, entren al sistema, es puguin distribuir entre tots els centres educatius. Això s'està aconseguint, és una riquesa per les aules, ningú s'ha queixat, ningú té cap problema i en tot cas és la tasca del departament de fer que aquells alumnes que van a centres que en principi la millor és no escollirien, però que els distribuïm, doncs s'hi trobin bé, s'hi sentin acollits, es mantinguin en l'escolarització en un futur, i si hi ha alguna necessitat educativa, doncs el departament en principi té enguany executat d'una altra manera una línia de subvenció que pot arribar a molts d'aquests centres que necessiten aquesta economia per aquests alumnes que la millor no poden pagar segons quin serveix.
Així, els centres educatius parteixen tots d'aquesta mateixa línia de meta.
A P3, sí.
Però n'hi ha alguns que tenen algunes característiques en concretes, alguns centres, com poden ser centres de... Corregeix-me si no dic bé el terme. Màxima complexitat.
Sí. Per... A molts d'aquests, els dos centres que tenim de màxima complexitat, és una categorització del departament per dir a on posem més recursos i a on se posen més esforços perquè pot tenir una dificultat afegida al fet de que hi hagi un nombre més alt de persones que pues, la cultura familiar, el moment educatiu, la crisi, l'atur, els pares, els no sé què, puguin no tenir la igualtat d'oportunitats que tenen els altres. Això, que és una cosa que es va fer en el sistema educatiu de Valls fa anys, a partir del moment en què es va fer aquesta redistribució ja s'està donant sortida. Tot i amb això, el centre, que a partir de segon, tercer, quart, encara té un gran nombre d'alumnat i, per tant, té complexitat, aquests centres, a més, tenen més recursos. Per exemple, tenen una sisena hora, que no tenen tots, tenen, em sembla que és dos mestres o tres mestres més que els que ja tenen els altres centres i, per tant, tenen aquest reforç, que potser no és suficient, no és insuficient, no és just, no ho sé, però en tot cas ho tenen. I després el que tenim aquí a Valls de sort, no només aquests dos centres i tots els altres, que estan en projectes de renovació pedagògica ficats fins al coll. I això les famílies ho noten i, per tant, les famílies que en algun moment els hi podia resultar difícil perquè veien que en aquell centre hi havia un alt nombre d'un determinat alumnat, estan agafant confiança en els equips docents, en el claustre, i estan entrant en aquells centres. A part, hem tingut una renovació arquitectònica dels centres públics molt important, l'Enxaneta, la Candela, l'Eugeni d'Ors, i estem invertint com a ajuntament molts esforços en el que seria Baltasar Segur i Eladi Oms, perquè aquests dos centres que no han tingut aquesta renovació arquitectònica mantinguin uns paràmetres de qualitat i de confort en l'activitat educativa que són els que necessiten els nostres alumnes.
Aquesta renovació pedagògica que està vivint ara mateix no només a Quivel, sinó tota l'educació a nivell català que s'estan replantejant mètodes, ha coincidit també amb un moment en què l'educació doncs, ha passat per un entrebanc que s'ha anomenat crisi en el qual els professors han reclamat una gran quantitat de drets que s'havien anat deteriorant. Com ha viscut Valls o com ha patit el sistema educatiu vallenc aquestes reivindicacions dels professors? En el sentit d'aquestes pèrdues de...
Bé, jo crec que d'això que em comentaves tu, en moments de crisi, segurament el que ha viscut Valls no és tan... no s'ha mostrat tant en el sentit de que han sigut drets laborals dels docents els que han pogut estar malmesos, no? Altra cosa ha estat en el moment en què es permetien, per la llei verda, augmentar ràtios i depèn de les vingudes d'alumnes que hi ha hagut, doncs a millor algun any aquesta ràtio classe ha pujat, però recordem que la dada pedagògica, de qualitat pedagògica, no és la ràtio classe, sinó que és la ràtio docent per alumnes. Perquè si tu tens 24 alumnes en una aula i ho divideixes en moltes hores de la setmana, estàs fent ràtio de 12. Si en tens 26, que són un alumne més dels que tocaria, estàs fent ràtio 13. És a dir, aquest augment de ràtio en el moment en què tu pots dividir grups doncs afecta molt menys a la qualitat de l'educació. Per tant, jo crec que les repercussions de drets laborals, els docents no les han traslladat ni molt menys a l'acció educativa, les han reivindicat però no han fet una acció menys de qualitat, al contrari, han continuat en qualitat i han estat en cada moment on havien d'estar. I per l'altra banda, l'augment de ràtio, que podia ser una d'elles, doncs en el moment en què tu tens una dotació de 200 més alta per poder fer desdoblament en moltes activitats i coses, doncs també s'ha pogut almenys aminorar l'efecte que podia tenir. En aquest sentit, els resultats han anat sortint bé i millorant. Les graduacions d'ESO, els resultats, les competències bàsiques, tot això, tots els centres estan en bones posicions en aquest sentit.
Parlem, doncs, d'aquesta renovació metodològica que estan fent els centres educatius, que bé, va molt enfocada cap a convertir l'educació en un treball més vivencial, més de tocar i sentir les coses. Quin paper hi està jugant l'Ajuntament a l'hora de donar suport en aquests canvis?
A veure, nosaltres, suport, a veure si ho sé dir, suport als docents per ajudar-los a fer la seva tasca tot, debatre quines són les línies que han de seguir, no ens hi posarem, vaja, almenys el nostre grup polític, no ens hi posarem mai, perquè tenim una qualitat en els equips educatius i en els docents que és envejable. Per tant, aquest és el seu àmbit, aquest és la seva autonomia. Ara, tot allò que ens demanen a l'hora de dir, pues, escolta, mira, el centre necessitaria això, necessitaria allò, estic fent això, necessitarem tenir accés a la biblioteca perquè estem fent uns tallers de lectura i necessitem la biblioteca, necessitem anar a veure el refugi, necessitem no sé què. És a dir, tot allò que ens demanen, que està al nostre abast i que és per donar qualitat a la seva línia pedagògica que ells han decidit i han triat, doncs estem allí amb ells, no? El lloc que nosaltres sí que hem assumit i que no és tan directe en l'horari escolar, sinó que l'horari fora escola seria el pla educatiu entorn. En el seu moment la Generalitat tenia unes dotacions molt importants de diners perquè tots aquells alumnes que podien patir unes mancances a l'hora de que les famílies poguessin estar per ells, de que les famílies entenguessin que han d'estudiar, de que les famílies tinguessin recursos econòmics per ajudar-los a tenir igualtat d'oportunitats amb totes les possibilitats que l'alumne pogués donar. Aquí sí que allò que la Generalitat en el seu moment, perquè Madrid va deixar de posar diners en aquesta línia, va deixar de fer, l'Ajuntament ho vam suplir amb recursos propis. I per tant, s'està fent estudi assistit i per tant, en els centres educatius de Valls tenim centres públics amb una sisena hora perquè els ajudi en la qualitat i arribar a les competències bàsiques que són necessàries. Tenim uns reforços del Departament d'Ensenyament que es diuen CEP, que són una dotació més alta de docents per poder fer estudi assistit dins de l'horari escolar amb docents de la Generalitat, i tenim un programa d'estudi assistit de l'Ajuntament que també complementa aquesta activitat per tots aquells alumnes que els hi falta una mica d'empenta, que a casa no poden, que no poden anar amb un reforç educatiu i que això no els ha de deixar fora del sistema, no? I en aquest sentit tenim tot un pla educatiu entorn que podem arribar a gastar uns 100.000 euros entre tot, on hi entren el patronat d'esports, on hi entra cultura, on entrem ensenyament, en fent activitats i coordinant oportunitats pels alumnes que estan en una situació vulnerable perquè no es trenqui la cohesió social i es mantinguin amb oportunitat de futur. I per tant, no entrem tant en polítiques educatives directes d'un centre metodològiques, però sí en redistribució equilibrada de l'alumnat i sí en suports en els centres i sobretot als alumnes més vulnerables.
En aquest nou curs que s'encetarà al setembre, bueno, i que ja ens estem preinscrivint, hi ha alguna novetat que valgui la pena remarcar? No sé, em refereixo a noves propostes educatives a Valls a nivell d'FPs?
Jo diria que, ja t'he dit que de postobligatòria potser en podem parlar l'altre dia i t'explicaria línies que hauríem de fer. Uh-huh. Un dels debats que tenim en aquests moments i que té també el món educatiu és l'atenció a aquests alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu, no? I aquí entra tot, no? Llavors nosaltres tenim clar que hem de buscar la manera que aquestes famílies, aquests alumnes, tinguin el millor servei. En aquest sentit, tenim una sèrie d'alumnes amb dificultats importants, amb diferents capacitats, que es desplacen fora de la nostra ciutat i han d'anar a Montblanc, han d'anar a Reus, no és un gran gruix, perquè el gran gruix ja tenim uns bons centres, uns bons instituts, uns bons docents, unes bones UCEs, un bon... però hi ha un grup de famílies que jo diria que hauríem d'intentar de donar-los la resposta des de la ciutat i que la comarca pogués tenir la resposta des de la ciutat. Això és una línia que estem estudiant amb el departament, perquè no és d'avui per demà, ha entrat un decret d'inclusiva fa poc en funcionament i hem de veure com aquí podem encaixar això. Llavors hem de tenir contactes amb els docents que estan especialitzats en aquest món, amb les famílies, i això en tot cas és un tema que una vegada passada la prescripció i la matrícula, el curs que ve jo crec que ens hauríem de fer el debat per en un futur veure quina és la solució a donar-li.
Em permeto tancar aquest capítol de preinscripcions, que recordo és des d'avui divendres i fins al dia 24, que estan obertes perquè tots els alumnes puguin escollir el seu centre educatiu, però crec que és de llei, quan es parla d'educació, parlar del que està passant, fent així un zoom en el mapa, a nivell català, amb la llengua a l'escola. Crec que el posicionament, com a mínim, del pacte de govern de Valls és bastant evident, però com s'està vivint des de l'interior aquest rifirrafe, aquesta lluita que està passant ara mateix amb el català?
M'hauries de definir l'interior, perquè jo diria que el centre...
Des del món polític, perquè des del carrer polític. Ho vivim d'una manera, no?, i cadascú ho sent a casa seva com vol.
Bueno, jo diria que des del món polític a Valls hi ha tanta unanimitat amb aquest tema que jo crec que no afecta res més enllà de les notícies que puguin venir de fora. Nosaltres tenim a la ciutat uns projectes lingüístics potents en els nostres centres, els alumnes acaben les etapes tenint les competències bàsiques assolides de castellà, de català, d'anglès, i aquells que agafen francès de segona llengua o alemany, etc. I per tant jo crec que no afecta en el dia a dia, més enllà de la situació política del moment, de l'actitud del govern del Partit Popular i d'altres grups com Ciutadans, i de la persecució que poden tenir. Però jo diria que tenim uns docents aquí a la ciutat que no tenen por a cap mena de persecució ni adoctrinament, sinó que estan molt convençuts de lo que estem fent és un bé per tots els alumnes. I, per tant, acaben dominant les llengües que han de dominar, que són les cooficials o oficials al nostre país, i, a més, amb llengua estrangera, perquè al final ja no és un debat de quantes hores faig o no faig, de si tinc les competències assolides quan acaba l'etapa. I això el sistema d'immersió lingüística ho deix clar pel català i pel castellà, i ara la preocupació que s'està aconseguint és que l'anglès sigui també una llengua important i s'assoleixi, i si pots tenir francès i pots tenir altres, com no. I si alumnes que els seus pares han vingut d'altres països i dominen l'àrab o tal, també potencials, perquè totes aquestes llengües també són llengües de futur professionalitzador, perquè Catalunya està oberta a la Mediterrània, com bons catalans, és un espai de mercat, de convivència, s'ha de democratitzar, i som un exemple per tots ells, i per tant també són oportunitats professionals de futur si es certifiquen aquestes llengües.
Això significa que no es farà un pas enrere en el projecte d'immersió lingüística que tants anys ha regnat aquí a l'educació catalana?
Jo diria que no, vaja.
No hi ha la sensació de que algun dia ens hagin de caure una llei la setmana vinent de l'escola ja no es pot...
Ahir, si t'hi fixes, va sortir si ho busques per internet i els pares ho veuran, quan omplin la preinscripció veuran que no hi ha cap casella.
Doncs Martí Barberà, regidor d'ensenyament d'aquí de l'Ajuntament de Valls, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui.
A vosaltres.